A aquestes hores, com sempre, intentem esgarrapar uns bocinets de ciència, tot i que aquests dies són bocins d'espai exterior, perquè a més és que, ja li vam dir a Josep Enric Llebot, busquem coses així més relacionades amb l'aire lliure, no? Perquè aquesta època de l'any convida, sobretot ara que estem ja a les portes del solstici d'estiu. Benvingut i bona matinada.
Bona matinada, sí.
Avui ens tornes a convidar a mirar el cel.
Clar, convé mirar el cel, perquè a vegades els que vivim a la ciutat ens sembla que no passem del principal o del primer pis a vegades.
Home,
no?
Sí, perquè a vegades costa, aquí no tant, però algunes grans ciutats sí que els carrers són tan estrets i els edificis són tan alts que veus, mires amunt i veus grisó i al mig una ratlleta de color blau quan està blau el cel, clar.
Sí, sí, no saps ni d'on bufa el vent ni quin, si fa
sí,
bon dia.
Sí, per molt que facis així, que et xupis el dit i el posis en l'aire, no notes absolutament res, no? I està molt bé, doncs, no perdre aquests bons hàbits que també ens diuen moltes coses.
Moltes coses expliquen, sí, sí, o poden plantejar. La gràcia de la ciència moltes vegades, o de mirar a la natura, és que et planteja preguntes, i llavors també és divertit intentar trobar cadascú la resposta, no?
I tant.
I això és molt...
Per molt que moltes quedin a l'aire, doncs sempre hi ha algunes
clar,
que les
clar,
acabem esbrinant.
O com a mínim que anem trobant petites respostes que les anem canviant també amb el temps. Això la ciència també ho fa moltes vegades, no?
Sí, home, que abans era una cosa, després doncs acaba sent una altra, no? Quan s'acaba comprovant que allò no era ben bé com es pensava que era en un principi.
Sí, sí.
Però vaja, el tema de mirar el cel, suposo que avui dia també ja hi ha moltes respostes que s'han trobat.
Sí, i tant, ja s'han trobat i molta gent que hi pensa, però a vegades es troben coses més, diríem, científicament substancials, però que no expliquen el dia cada dia, no? Per exemple, jo tinc el record personal que abans, quan amb l'avi pujàvem, per exemple, aquí a Barcelona, al Tibidabo, no? Es deia, veu, avui es podrà veure Mallorca, no? I potser sí que un dia es veia a Mallorca, no? I ara potser cada vegada es veu menys.
Perquè hi ha aquesta mena de calitxa.
Clar, això mateix, no? I aleshores, preguntar-se per què es poden veure les coses, no? En el cel, no? O per què els taxis, que té que veure amb el mateix, no? Però perquè els taxis estan pintats de negre i groc, no? Perquè es vegin
home,
tant, no?
El contrast entre el negre... A Nova York es queden només amb el groc,
amb
però
el groc.
Aquí negre i groc.
Sí, sí,
i a
sí.
Més va haver-hi una època que sembla que es va intentar canviar, perquè a més clar, el color negre atrau molt l'escalfor,
sí.
I els taxistes una mica es van rebel·lar amb tot això i finalment doncs va quedar tal com era. Perquè ja suposo que és una identificació tan gran amb la ciutat de Barcelona, doncs que canviar el color dels taxis doncs també és...
Sí, però això lliga amb allò que deia de veure Mallorca, perquè la visió de les coses moltes vegades es deu al contrast. El contrast entre allò que distingim i allò que volem diferenciar, no? En aquest cas el taxi, doncs el volem diferenciar dels altres cotxes i contrasten molt, no? I en el cas de Mallorca passa el mateix. En els dies que són molt clars, l'atmosfera està molt neta i llavors hi ha un gran contrast entre el cim de la terra, de la Serra Tramuntana, perquè no és que es vegi Mallorca, sinó que es veu allò un cim d'una muntanya, a vegades a l'hivern nevada, I la resta, no? I en canvi, si l'atmosfera té moltes partícules i tot això, es perd aquest contrast, llavors és això que diem que veiem la...
Queda difuminat
i no es veu. És a dir, que per tant el que és important per veure les coses és que hi hagi això, que hi hagi el contrast, no? I per això, perquè no els vegin, els vaixells de guerra, això és molt espectacular, si un veu... Aquí perquè no en veiem gaires de vaixells de guerra, no? Afortunadament.
Per sort, sí.
Però si un veu un vaixell de guerra en el mar, doncs de seguida desapareix de la vista no instrumental, sinó de la vista física, perquè estan pintats d'un color que pràcticament és el color de l'aigua o el color del cel i per tant presenten poc contrast i per això no es veuen.
En el cas de la ciutat de Barcelona, clar, últimament doncs passa això, no? Entre l'estiu amb els aires condicionats i l'hivern amb les calefaccions, doncs en aquest aspecte la visibilitat està com bastant...
Sí.
Queda bastant diluïda, no?
Sí, i sobretot en llocs costaners, com la ciutat de Barcelona, on la presència de les partícules, en aquest cas més de les calefaccions, tot i que això ja s'està arreglant també, perquè ara em sembla que ja l'administració procura facilitar els canvis de gasoil a gas natural, diríem, no? Perquè el gasoil és un combustible que emet més partícules respecte al gas natural que n'emet menys, no? I per tant l'atmosfera estaria, diríem, una mica més neta ara que no fa uns anys. Però aquestes partícules, en una ciutat com Barcelona, què passa? Doncs que la humitat es condensa al voltant d'elles, no? I llavors això no ho notem, no ho veiem, però sí que ho veiem. I és aquesta calitxa que diem, o aquesta cosa tèrbola de l'atmosfera de la ciutat, no?
Són aquestes partícules.
Sí, sí.
De totes maneres, aquestes partícules ni de bon tros formarien núvols, però sí que sempre ens ha picat la curiositat veritat, quan sobretot anem a muntanya, quan anem al Pirineu, que hi ha unes muntanyes on allà sempre és on surten els núvols, i clar, penses, doncs deu ser que més enllà d'aquestes muntanyes hi deu haver la fàbrica de núvols.
Sí,
no?
Això dels núvols és molt espectacular a muntanya, és veritat, no? Perquè, esclar, els núvols es formen per condensació de l'aigua, del vapor d'aigua, vull dir. I llavors el vapor d'aigua es condensa perquè l'aire es refreda, i l'aire es refreda quan puja. I justament les muntanyes el que fan és posar un fre al moviment horitzontal de l'aire i fer pujar l'aire.
Com si pujar l'aire fes i van tirant amunt.
Això
no?
Mateix. No? I per tant, quan bufa vent de nord, per això és la vessant nord de les muntanyes, on plou, on ja es produeixen boires, es produeixen condensació, i quan bufa vent de sud, o quan, per exemple, aquí a Catalunya, al Principat, doncs quan bufa vent de llevant, doncs aquest vent de llevant, la serralada prelitoral, la serralada litoral, doncs fa pujar l'aire i, per tant, es formen els núvols en aquest lloc, en el Montseny, o en llocs semblants.
Depèn dels tipus de núvols, o en tot cas, qualsevol, o sigui, els cumulonimbus, els estratocúmuls, tots però, igual?
Aquests que parlava més aviat de núvols de desenvolupament vertical, que són els cúmuls en general, que poden esdevenir cumulonimbus.
Em vaig veure uns que era allò per fer fotografia, però anava conduint i no era el cas, hagués hagut de parar, i sí. A més amb el mòbil tampoc he sortit gaire bé, però és que realment era espectacular. Era una d'aquestes fotografies que a vegades publiquen de gent, no? De lectors dels diaris o que es pengen a internet ara que veiem, perquè són espectaculars. Hi havia una que era com una bomba atòmica, l'altra era com un bolet petit, i hi havia una altra que semblava com un allò de picar dels ferrers, allò...
Sí.
El que es diu en castellà el yunque,
sí,
això avui dia em sembla que no s'utilitza, doncs feia una forma,
forma d'enclosa.
Sí, l'enclosa, exactament.
Enclosa, sí.
Doncs n'hi havia tres junts allà, i després tot el cel blau, i els núvols aquells allà com si els haguessin enganxat.
Doncs eren, això que vas veure tu, eren cumulonimbus perfecte de llibres, no? Perquè justament l'enclosa aquesta es forma quan a la part de dalt arriba, és a dir, perquè es formi el núvol ha de poder pujar l'aire, però arriba un moment que l'estabilitat atmosfèrica impedeix que l'aire puja, i llavors quan... És com si poséssim una tapa, una tapa a una olla, no? Llavors l'aire puja i si té la tapa se'n va cap als costats i com que queda aixafat,
llavors queda més ample.
Per això fa aquesta forma d'enclosa, no?
També és espectacular que cada cop també se'n veuen més d'esteles dels avions. Els avions, que clar, que aquelles alçades, doncs suposo que deu ser el vapor d'aigua.
El vapor d'aigua que porta.
És vapor d'aigua, al cap i a la fi, no?
És el mateix fenomen que amb els núvols. És a dir, els motors cremen els hidrocarburs, el querosè, no? I llavors el cremar es forma vapor d'aigua. I en el moment en què surt aquest vapor d'aigua per als motors, com que és aire molt calent, no es condensa, però uns metres més enllà, no gaires metres més enllà, això es pot veure si mirem el cel.
No, home, i a més ara anava a dir, com que també hi ha molts més vols, hi ha molts més avions, doncs cada dos per tres, si t'hi fixes en un tros de cel, veus allà un creuament de ratlles que déu-n'hi-do, penses, clar, van a diferents alçades i han passat en diferents moments, però penses, sembla com si haguessin de topar uns amb altres, no?
Sí, sí, però no són pol·lucionants, és simplement vapor d'aigua, no? I això és curiós perquè aquestes coses que ens semblen tan singulars i tan petites reflecteixen una quantitat de radiació solar no menys preable, i a vegades els models del clima també ho tenen en compte, el que diuen en anglès els contrails, que vol dir això, les esteles dels avions.
Parlant de vapor d'aigua, potser els llocs on hi ha aires condicionats que provoquen aquests refredats tontos que tenim moltes vegades, la gent que som sensibles a aquest tema, doncs potser si hi hagués més humitat això tampoc passaria tant, no? M'imagino.
Bé, de fet, ja en els humidificadors també passa. Això sobretot passava o passa amb les calefaccions, perquè les calefaccions, quan augmenta molt la temperatura, l'aire pot tenir molt vapor d'aigua i llavors la humitat relativa baixa molt, i per això es posen els humidificadors, però probablement amb els acondicionadors d'aire, condicionament d'aire també hi hauria de ser-hi, sí.
Sí, sí, hauria d'haver-hi més vapor d'aigua. I en tot cas, les ciutats, aquella llum que això vam parlar una vegada, que a vegades era com marronosa.
Marronosa, sí.
I aquesta sensació de aquesta mena de boira artificial no la provoca res més que, suposem, que la contaminació dels cotxes.
Sí, els cotxes.
Bàsicament, no? Les indústries.
Perquè ara les ciutats, poques indústries tenen també en els seus
centres. Aquest to marronós del cel, fins i tot.
Sí. Això és dels que es diuen dels òxids de nitrogen. I els òxids de nitrogen tenen que veure amb les emissions dels cotxes. Quan un motor funciona normalment, també els dels avions, produeixen combinació de l'oxigen i del nitrogen que hi ha a l'atmosfera. I aquests òxids de nitrogen, el que passa és que absorbeixen el blau i el groc i deixen, doncs, el color que queda, doncs, és el marró.
Entre blau i groc, marró, quedaria...
Bueno, no sé ben bé, diguem, ells absorbeixen aquest color i el que reflecteixen, que és el que veiem, és el color marró.
Avui aquí entraríem en el tema dels colors, de com sí, es reflecteix la llum,
sí.
Que això ho vam parlar una vegada i és un tema també és prou complicat.
Sí,
bé, en tot cas, que tinguem molta llum, perquè aquesta setmana és una setmana on hi ha molta llum, perquè el sol està al seu màxim esplendor, a punt d'entrar el solstici d'estiu.
I el camp està preciós,
està
verd,
molt bonic,
està
al
blat.
I que es mantingui menys que el tema d'incendis, de moment sembla que...
Sí, l'altre dia em deia un pagès que diu, estic a punt de collir el blat, que aquest any ha estat fabulós perquè ha plogut força.
Doncs sí, suposo que serà una bona collita, tant de bo sigui així, el moment de la sega del blat és aquest moment, que ens marca també l'estiu.